Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Borja de Maria. És moment de conèixer les notícies més destacades a aquesta hora. Ha dimitit l'assessor de Seguretat Nacional de Trump per unes converses amb Rússia. Michael Flynn plega després de fer-se públic que va mantenir contactes amb el govern de Vladimir Putin el dia abans que Washington sancionés Rússia per la seva presumpta ingerència en les eleccions nord-americanes. Unes converses de les que no n'hauria informat ni a Trump ni a cap membre del govern. L'assessor de Seguretat Nacional és la primera persona del cercle més proper a Trump que dimiteix. I uns altres que deixen el seu càrrec són Mariano Herrera, Pedro Comín i Pedro González, la cúpula de l'àrea de supervisió del Banc d'Espanya. La renúncia arriba després de la seva imputació a la investigació que està fent l'Audiència Nacional sobre la sortida a borsa de Bankia el juliol del 2011. Els tres alts càrrecs no haurien fet cas dels emails que alertaven que Bankia era inviable. I ahir el pare Àngel va visitar la parròquia de Santa Ana a la presentació del nou projecte Hospital de Campanya. El fundador de Mensajeros por la Paz obre la seva parròquia de Sant Anton de Madrid al sense sostres des de fa un any i mig les 24 hores del dia i ja té més de 300.000 persones. Aquesta és l'experiència que ha inspirat mossèn Peyo Sánchez, rector de Santa Ana, juntament amb la teresiana Victòria Molins i mossèn Xavier Morlans a crear l'Hospital de Campanya, que serà la primera església de Catalunya cobrirà les 24 hores del dia. Fa dues setmanes, el papa francès va felicitar expressament la parròquia barcelonina per la seva iniciativa d'acollida nocturna durant part del mes de gener. I precisament el papa francès prologa el llibre d'una víctima d'un capellà pederasta. Amb aquest gest, francès avala que les víctimes denunciïn. El pontífex considera que aquestes denúncies enderroquen el mur del silenci, qualifica de monstruositat absoluta i defineix els abusos de menors per part de religiosos de sacrifici diabòlic que destrueix tant la víctima com la vida de l'Església. Fins aquí les notícies. Ens actualitzem a les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, passades les 9 del matí, la Rosa Marta Maluquer i en Joaquim Marsans, de la joieria Marsans Maluquer, resolen tot tipus de dubtes sobre les nostres joies a Joies de Vida, de la Fórmula Estel. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves preguntes a formulaestel@radioestel.cat i la joieria Marsans Maluquer et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres passades les 9 del matí a la Fórmula Estel de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Aquesta hora ja tenim aquí a la sintonia de Ràdio Estel el doctor Miquel Pros, a l'espai, naturalment. Doctor Miquel Pros, què tal, com estem?
Bon dia, Mercè, gràcies, molt bé.
Un espai per conèixer 20 de prop les teràpies més naturals i, doctor, avui ja arriba a moltes coses, a moltes eines.
No exageris, per què dius?
Perquè ve amb el seu maletí, diguéssim, no? Ple. Farcit de... A veure, expliqui'ns, sisplau, aquesta tècnica.
El maletí que fem servir els metges que practiquem l'especialitat. Doncs això és una ventosa. Sí, perquè avui havia de vindre la Mercè, una Mercè, no?, per parlar de la ventosa, que està entusiasmadíssima amb la ventosa. De fet, aviam, la gent, tothom està entusiasmat en funció d'allò que ha conegut i allò que li ha anat bé, no? És a dir, que, clar, tu a vegades, doncs, la consulta no és que només fem ventoses, o només fem cibada, o només fem acupuntura, o quants pacients han parlat de les excel·lències de l'ozó, de l'ozono, o de l'homeopatia, no? És a dir, allò que dones una homeopatia i bingo! Clar, aquella gent no li parlis res més que d'homeopatia.
Clar.
Bueno, i així, doncs, podíem anar repassant doncs, totes aquelles tècniques que fem, i la ventosa és una de les coses.
Li sembla, doctor, si apliquem aquesta tècnica?
Ah, bueno,
ens ho explica
un
en directe? Va, busquem un voluntari, sí, ràpidament. Qui s'ofereix? Sí? El Ferran.
Doncs va.
El nostre productor, el Ferran, cap de vila. A veure, Ferran, que ràpid ets, Ferran, ja ets aquí.
Escolta, doncs mira,
mare
ja ho veuràs.
Tenies Mercè, ganes,
mira,
si és
fàcil, això.
Bon a veure, doctor, bon dia, Ferran.
Escolta, les ventoses poden ser seques o escarificades. És a dir, depèn del que pretenguem. Ara el Ferran no té res, no? Vull dir que... O està mal l'esquena?
No em fa mal l'esquena.
Bueno, farem estrictament una demostració perquè vegis la rapidesa, la contundència...
Tenim més voluntaris, doctor?
En què? Ah, bueno, però és que vinguin, no?
Perquè les ventoses es poden posar tant si et fa mal algú com si no. Vull dir que també, a moda de prevenció, també van bé. O sigui, el cas del Ferran també s'ho podria fer, eh?
Sí, sí, sí. Perquè, si, aviam, per exemple, a l'hora d'abordar un dolor, què fem? Doncs la gent que es pren una aspirina, un ibuprofè, depèn si és un dolor mal de cap, una migranya, un dolor més intens, si és un dolor reumàtic, si és una inflamació, una contractura, un dolor ciàtic, no? Un dolor al genoll... no sé, per exemple, en problemes vasculars apliquem una ventosa, però fem escarificada. O bé, quan és un dolor, per exemple, amb una bursitis, no? O quan és una tendinitis, llavors busquem a l'esquena, ara no li farem això, no, Ferran, no pateixis, eh? Però llavors el que fem és una... se'n diu una escarificació, és a dir, que això és una ventosa escarificada, vol dir, fem unes punxadetes, pràcticament un ni se n'entera, eh? I sobre aquestes punxadetes, és a dir, les fem en un punt que és dolorós a la palpació nostra, o a la pressió que fem amb el dit, sobre l'esquena, i quan és un dolor punyent, llavors, doncs, fem aquesta escarificació, apliquem la ventosa i traiem la inflamació. És a dir, treure la inflamació vol dir treure els moduladors del dolor, substàncies químiques, que són les que produeixen la inflamació i el dolor. I, per tant, és clar, a més d'utilitzar un medicament que ha de fer tot un circuit, és a dir, entrar per la boca, baixar cap a la panxolina, s'ha de metabolitzar en el fetge i a treure pel ronyó, és a dir, amb els efectes secundaris que tot això significa, doncs, carai, tu, actuem directament en el lloc del conflicte.
Clar,
i això és el que li farem al Ferran. És a dir, ara imagina que el Ferran tingués un dolor a l'esquena. Doncs ja
cervicals, Ferran, doctor, problemes cervicals.
Doncs vinga, ja veuràs, treu-te el jersei, Ferran.
Vinga, Ferran.
Llavors, el que fem és, amb aquest estri, que l'hem mullat prèviament amb alcohol, posa'm l'esquena cap a mi, no? Perquè ho vegis, Mercè. Faig,
veure,
encenc això,
que jo
faig
vull
el buit i pam! Ja tenim la ventosa.
I ja està posada.
Ja
o sigui,
posada.
El que ha fet, doctor...
Tracta de treure-la. Aviam si pots treure-la.
A veure si puc. Sí. Li trec, el Ferran, no te'n faig.
No, és que no podràs.
A veure.
És a dir, no podràs perquè està tan ben posada...
Mare. Però això s'enganxa moltíssim.
Bueno, i ara què he fet jo?
Què queda?
Bueno, queda un blau, però res.
Res, se'n va ràpid.
Sí. Això és la, jo diria, això seria la signatura del doctor Pros.
Sí. El tatuatge.
El tatuatge.
En tot cas, aquesta...
Ara imagina't que el Ferran, en aquest ombro, tingués aquí un dolor, o que tingués que se li dormissin les mans, o que tingués un dolor de cervicals, o que tingués... Inclús, aquest és un punt reflexe, perquè, clar, això de la ventosa...
Clar, perquè on la posa, direc? O sigui, perquè hi ha alguns punts, com vostè deia. Mira, el Ferran li ha posat aquí al costat de l'os.
Sí, és a dir, a nivell dels omoplats, no? A nivell més o menys de la segona, tercera vèrtebra dorsal, però ara imagina't doncs, que, a més, aquest punt té una acció reflexa. O sigui, aquest punt podria estar situat sobre un meridià d'acupuntura, que sovint ho aprofitem, o no té per què. Però ara imagina't doncs, això, que el Ferran tingués un ombro congelat, que tingués un ombro dolorós, que tingués doncs, un problema de cervicals, un problema d'acúfens, inclús de sinusitis. I aquest punt també és un punt que fa referència, és un punt reflexe de la vesícula fetge. Si aquest punt és dolorós, vol dir que ni la vesícula ni el fetge treballen amb l'alegria que haurien de treballar. Imagina't on t'arrimen les coses. Llavors nosaltres, al treballar sobre aquest punt de l'esquena, estem millorant la funcionalitat de la vesícula i fetge. sovint, ara imagina que per un moment jo l'hagués apretat, el tinc posat en una camilla de... Ara ja pots vestir, Ferran, no agafis
fred. Quanta estona d'estar amb la ventosa posada?
Depèn del que pretenem. És a dir, per exemple, això que li ha posat ara en el Ferran és una ventosa seca. L'altra seria una ventosa escarificada, la que té una acció antiinflamatòria. La ventosa seca seria per estimular. La podem posar, per exemple, una ventosa seca amb problemes de dismenorrees, de dolors de regla, que les posem sota la mamila de la dona, sota el pit, no? O bé, si són regles molt doloroses, a nivell del coxis. És a dir, que en funció de cada patologia fem o desfem. I llavors vindria la ventosa escarificada, que és la que, per exemple, en el Ferran, si aquest punt hagués sigut extraordinàriament dolorós a l'apretar, jo li diria, Ferran, que t'has emprenyat avui, o que has tingut algun disgust, i em diria, ostres, t'importa una ràbia a sobre, doncs llavors nosaltres traiem la ràbia, la mala llet, la mala hòstia, a través d'aquest punt. No, però és que, a més, et diré que la gent els hi canvia la cara, perquè això ho veiem sovint. Si ara li haguessin fet amb ell, amb una persona que realment justifiqués l'aplicació d'una ventosa escarificada, doncs allò que entrem altra vegada a la consulta i el marit o la senyora li diuen al seu marit, diu, escolta, xato, però si t'ha canviat hasta la cara, aquella cara de ràbia, de rabiut que feies, t'ha canviat. És a dir, és així, això. Tant és així que a vegades, sovint, fem una fotografia abans i després de l'aplicació de la ventosa.
Canvia la cara.
Però tot, radicalment. Jo fins i tot he pensat en algun congrés de reumatologia, en algun congrés, inclús de psiquiatria, tu, poder presentar, fer una ponència i presentant la cara, la gent dirien, ui, què ha passat aquí? És com si haguessis anat de vacances. Doncs no, senyor, han passat 20 minuts d'una foto a l'altra.
Doctor, m'agradaria preguntar-li al Ferran, ja que...
Sí.
Ferran, què has sentit? Quina sensació has tingut quan t'ha posat la ventosa el doctor Pros?
Una petita pressió.
Una petita pressió, però no t'ha fet mal,
de succió. És com si ara un petó d'enamorat, no? És allò que allò succiones. A veure, allò de la ventosa respon a una cosa tan evident com... Perquè, clar, quan apareix la ventosa? La primera ventosa és la boca. No? És a dir que, per exemple, instintivament, què fas quan t'ha picat una abella o una formiga, quan t'has punxat un dit? Et portes ràpidament el dit a la boca i xucles.
Sí.
Bueno, doncs la ventosa el que fa és imitar la boca. Tan senzill com això.
Repetiries, Ferran?
Oh, i tant.
I tant, sí.
Què has notat per això?
Una pressió molt petita, però quasi bé res.
No, però és que és molt agradable, eh?
Com es practica, sí, doctor? Perquè ara nosaltres aquí el Ferran teníem assegut, pobre, aquí. T'has agafat fred.
No.
L'estirem, no?
Està estirada amb una camisa? Clar, depèn del que vulguem abordar, no? Però normalment el pacient el tenim a la camilla, estirat, en una posició o una altra. En el cas d'ell, si ara haguéssim abordat la part del trapeci, l'haguéssim estirat, o la part de cervicals, boca terrosa, no? Panxa a terra, i llavors li palpem, dibuixem els punts que hem d'actuar i llavors apliquem la ventosa. Depèn. Si és una escarificada, en fem una o dues, tres, no se'n poden fer més. Clar, això és un art, tu. La medicina és un art, eh?
I cada quan es poden fer? Cada quan es pot practicar
aquesta
tècnica?
Depèn. Mira, ara em recordes aquell pacient que venia de Sevilla i diu, escolti, doctor Pros, jo el vaig veure... Diu, vostè no se'n recordava de mi? Jo dic, home, és clar que me'n recordo perquè tinc la història clínica al davant. Diu, jo vine hace 10 anys, no? Un sevillano molt trempat. I jo dic, sí. I se'n recorda vostè, doctor, perquè vaig vindre? I jo dic, per una migranya. Diu, increïble, no? Diu, jo vaig vindre per una migranya que feia no sé quants anys que arrossegava la migranya. I vostè em va posar, no sé, unes ventoses, creo recordar. Jo dic, sí, efectivament. Diu, pues nunca más. Diu, doctor, vostè no es guanyarà mai la vida. Diu, perquè, clar, si els arregla tots tan de pressa... que és el contrari del que passa ara. És a dir, la medicina actual, la tendència és a cronificar les malalties, però no resolen res.
Doctor, també recordem, fa dies, fa mesos, el nedador Michael Phelps, que també li van preguntar, no?, que eren aquestes senyals.
Bueno, doncs
aquestes
és el que li ha quedat, però ells no en saben, perquè això ho han après ara fa 4 dies. És a dir, que els americans, això sí, una vegada ho descobreixen, llavors van a tope, no?
Sí.
Però fins ara això és una novetat, perquè jo vaig considerar que aquelles ventoses que portava el personatge no estaven ben aplicades.
No estaven ben posades.
No. És a dir, la intenció amb les quals es havien aplicat probablement i la forma en què es van aplicar, doncs no lligava amb el que probablement el nedador reclamava. És a dir, probablement hi havia una inflamació i llavors en aquest cas s'hagués tingut que fer una ventosa escarificada i es va fer una ventosa seca.
Qui pot posar aquestes ventoses?
Hombre, jo diria el metge. Perquè ara potser, clar, nosaltres hem format gent i llavors doncs, ara cada vegada hi ha més gent, sobretot en el món de l'acupuntura, que posen ventoses. Però, clar, se n'ha de saber, i se n'ha de saber molt. És a dir, que a vegades no, pel fet de sembla aparentment una cosa molt simple, però en canvi té una resposta molt profunda, una ventosa. És a dir, que tu pots posar una ventosa i deixar-la totalment esterracat en el pacient. Eh? Sí, sí, i tant.
Els efectes de la ventosa, doctor, quan els comencem a notar?
Poden ser immediatament. Tan pronta un s'aixeca... Bueno, mira, ahir mateix hi vaig fer una primera visita d'una senyora. Allò que diem de que, esclar, la medicina és un art i que el metge hauria de ser un artista. I m'arriba una senyora de 50-55 anys i el primer que em diu, escolta, doctor, vinc perquè em posi les ventoses. I jo dic, sí, per què? Diu, no, perquè fulanito de tal, que l'havia doncs, enviat cap a la consulta, clar, era un home que estava, té lumbàlgies de tant en tant i bueno, doncs ja no va fer una fisioteràpia. Que, per cert, aquesta senyora diu, porto 15 sessions de la fisio clàssica de rehabilitació que es fan en les grans hospitals. Serveix per ben poca cosa, sincerament t'ho haig de dir, no? I l'evidència és aquesta dona, és a dir, arriba a la consulta i llavors, clar, ella ja volia que jo li posés les ventoses. Bueno, clar, li vaig fer una exploració i dic, escolti, dic, no farem ventoses perquè vostè està inflada com un globo. Diu, ah, sí? Diu, potser sí. Que beu aigua? No. Doncs fixa't, Mercè, estava tan inflada, dic, que tenia més aigua que el pantano d'Oliana en els seus bons moments. Tu, estava a tope. I llavors, esclar, es va quedar parada. Ja d'entrada va quedar fotuda perquè diu, ostres, jo vinc que em posi ventoses i jo tinc una lumbàlgia,
sí, ella no? Ella reclamava les ventoses.
Sí, senyor, sí, sí, sí. I llavors, esclar, no és fàcil fer-li entendre. Dic, miri, dic, escolti, primer anem a desaiguar. Vostè es troba en una situació com aquell pagès que vol sembrar, acabat de ploure, i el camp està enxercat, tu no fotem, no es pot plantar res allà. Diu, així que estic com un camp d'arròs, em diu ella. Jo dic, bueno, pues sí, senyora, està com un camp d'arròs. Anem a drenar, esperem doncs, que tot això dreni. Clar, vingui, llavors jo li vaig plantejar pues, bueno, un tractament, un protocol, li vaig parlar de la civada, vam retirar el gluten, bueno, total, jo la veuré d'aquí 9 dies. D'aquí 9 dies...
Ens ho explica, doctor,
sí,
com està?
Perquè, clar, en aquells moments tu no pots posar una ventosa ni pots donar un medicament a una persona...
El cos ha d'estar preparat per posar...
Naturalment, naturalment. És a dir que, esclar, amb ella, doncs, pues, bueno, no cal dir que anava fins la bandera d'antiinflamatoris, no? Li havien fet la rehabilitació habitual que es fa. Estava igual. Diu, sí, sí. Diu, cada dia em fan un massatge. Tu, imagina't. No li serveix de res. Per tant, clar, és allò del protocol, però el protocol nostre, que és un protocol flexible. No és el protocol de la... anava a dir de l'Ajuntament, que també l'apliquen, no? El protocol del gran hospital. És a dir, sí. Ara imagina't que t'arriba una oncologia, o sigui, un càncer. Què fan?
Clar, vostè quimio, creu que hi hauria d'haver un seguiment.
No? I la cirurgia, punto pelota.
Un seguiment des del tema natural, des de la medicina natural.
Home, clar,
recolzament, no?
És a dir, el sentit comú que ens ha abandonat, no? És a dir, ara mira el Ferran quina cara posa perquè potser està
Ferran,
reflexionant...
Ferran, jo el veig
millor,
Estàs...
No, però ell potser està reflexionant, parlem d'aquestes coses, en algun cas que ve el cap d'algú que ens vols enviar, no? Bé, te sapiguer. Però això és així, Mercè. És a dir, aquesta senyora d'ahir diu, les ventoses... No, perdoni. Primer fem això, fem 7 dies de drenatge, aquella terra, aquell camp haurà secat i estarà en condicions de poder sembrar. Doncs això és el mateix. Llavors jo l'obré i potser, fixa't bé, amb una sessió de ventosa li resolem el tema, perquè haig d'afegir una cosa. Aquesta senyora t'arriba a la consulta, li havien fet radiografies, tacs, ressonància, no hi havia res, tot estava perfecte. Però, en canvi, ningú va valorar que aquella dona estava pues, en unes condicions fisiològiques no aptes per aplicar qualsevol tractament. I d'aquí ve que ni a l'antiinflamatori ni a, o sigui,
fes efecte.
Exacte. Perquè doncs, no està en condicions. Llavors hem de preparar el cos per poder... I llavors aplicar el tractament, evidentment el tractament més adient.
Doctor, l'origen d'aquestes ventoses, quin és l'origen?
Pues, bueno, aviam, la ventosa, jo diria que és tan antiga com la pròpia història de l'home. Vull dir, he començat dient que...
Vostè d'on les va exportar, aquestes ventoses?
Jo no sé, de Mesopotàmia, no? Sí. Dit això, vull dir, totes les cultures, des dels grecs, bueno, els mesopotàmics, no? Els xinesos, els japonesos, els grecs ja. Tot això ja existia. Les tombes dels egipcis, hi ha l'anagrama, bàsicament, dels faraons. Fixa't que tots els que heu anat per Egipte, la ventosa està present a moltes... està escenificada...
Escenificada en les obres, no? Diguéssim, amb totes.
En els sepulcres, no? La ventosa. Però vull dir que aviam...
Vull dir que és una tècnica que vostè va veure a Alemanya, per exemple?
Sí, no.
És una cosa que es fa...
Això, bueno, a Alemanya la ventosa és tan comuna com en aquí receptar, doncs, un antiinflamatori, no? Vull dir, perquè hem de donar un antiinflamatori quan sabem que una ventosa escarificada pot resoldre un dolor, un mal de cap, un vertigen, un vèrtic. Aquest punt que ara jo li he fet en el Ferran, aquest punt és un punt que té a veure amb els vertigens, que no tenen res que veure ni amb vertigens de l'orella ni amb vertigens de la cervical, sinó amb una disfunció orgànica. I en aquest cas, en aquest punt de vesícula fetge, si aquest punt a la palpació, a l'exploració hagués sigut positiu, ens indicaria que té a veure, hi ha una relació, no?, amb la vesícula i el fetge. I això és típic amb aquelles senyores de 50-60 anys, en aquí hi ha hagut testimonis alguna vegada, d'una dona que arrossega un vertigen de fotre anys i panys, però anys i panys. I a les situacions desesperades que no poden sortir al carrer, que la que s'aixequen, la vida se'ls dona voltes, no? I que estan prenent el Torecan de turno, que no serveix per res, no? No serveix absolutament per res, només per emmerdar la troca, i que t'arriben a la consulta i amb una sessió terapèutica, amb una sessió, Mercè, aquesta ventosa que jo li he fet amb ell, però escarificada, punxant prèviament, desinflamem aquest punt i per via reflexa millorem la funcionalitat de la vesícula i fetge. És a dir, aquell vertigen s'esfuma com res, no? I pues ara imagina't el que això significa per una seguretat social que a veure... que està durant anys pagant uns medicaments que són caríssims, amb uns efectes secundaris que no vulguis ni saber, que tots aquests efectes secundaris després es transformaran en una altra malaltia que haurà de recórrer a l'hospital, i és aquell suma i sigue, no?
Doctor, a qui li recomanaria expressament aquestes ventoses, vostè?
Bueno, pues, bàsicament, pues, mira, tots aquells que pateixen de dolors, no? Els reumatismes, els vertigen, parestèsies a les extremitats superiors, el síndrome del túnel carpià, no sé si saps de què et parlo.
Sí. Sí, sé de què em parla.
Les tendinitis, no? I sobretot els dolors... Bueno, bàsicament, la ventosa... Mira, aquí porto un treball que era el mal de cap, ventosa el mal de cap o la cefalea crònica, que és una doctora de la consulta que va fer un treball de fi de carrera sobre el tema de les ventoses, no? També una persona, un metge, que va flipar quan va descobrir la nostra consulta fa molts anys, no? Llavors es va independitzar, com tants altres metges que han passat per la nostra consulta, que avui doncs estan arreu de l'estat espanyol. Doncs vull dir que la ventosa ha sortit de casa. Jo la ventosa la vaig aprendre a Alemanya, tu em preguntaves.
Sí.
Quan jo tenia... quina edat té ara el nostre amic?
27 anys.
Bueno, jo tenia 21 anys. Jo tenia 21 anys, Mercè, estava treballant els estius a Alemanya en clíniques, no? I a mi em parlaven de... Hi ha un metge que aplica una tècnica estranyíssima a l'altra punta d'Alemanya. Tu i jo agafava els trastes i m'anava cap allà. Jo vaig estar, tot això, fixa't, ho vaig aprendre, repeteixo, jo tenia 21 anys, al costat de metges que estaven tenien aleshores l'edat que tinc jo ara, és a dir, estaven a la seva màxima maduresa professional. O sigui, què no vaig poder aprendre a Alemanya, Mercè? És a dir, que quan jo veia, ara que aquí es critica la homeopatia, per exemple, que no serveix per res, bueno, això ja és el colmo dels colmos, dir això, no? És a dir, el que critica l'homeopatia és perquè no ha fet mai homeopatia, no sap de què va l'homeopatia. Doncs hi havia un metge que només feia homeopatia, un altre que només feia acupuntura, un altre que només feia ventoses, un altre que ho feia tot. Doncs, bueno, jo cap aquí, cap allà. Avui aquesta curiositat s'ha perdut, Mercè, no existeix. És a dir, tu saps el que podia aprendre un estudiant de medicina al costat nostra, a casa, faria virgueries. I, en canvi, no ho veig, no hi ha... No ho sé.
No hi ha com... aquestes inquietuds, potser, no? S'han perdut.
Això sí, un màster. La gent van a fer un màster, no? Els hi claven una clatellada. Però i què aprenen?
Per cert, doctor, com ha quedat el tema de l'homeopatia? Que va quedar que estava parlant de màsters, homeopatia... Sí. Com ha quedat tot plegat?
No ho sé. La veritat és que ha fet bastant mal. Jo reconec que m'expliquen col·legues meus que això ha fet bastant mal. Però, bueno, l'homeopatia, jo penso que d'aquí 100 anys serà... així com ara estem a la cultura de l'antibiòtic, de la química, de la radioteràpia, tot això desapareixerà d'aquí uns anys, Mercè. I la homeopatia recuperarà el lloc que realment li correspon, perquè és la medicina del futur. El que passa que Hahnemann es va avançar 100 i escaig d'anys, no? El Hahnemann, jo crec que li donaran el Nobel postmortem, evidentment, però potser d'aquí a 300 anys, a partir del dia que va néixer. Va ser un il·luminat, és a dir, va ser el Bach de la medicina, el Mozart de la medicina. És a dir, que a mi em critiquin l'homeopatia, això passa en un país com el nostre, que és un país de pandereta, que fotem riure, que estem a la cua d'Europa, i llavors doncs, vull criticar l'homeopatia davant d'uns alemans que fa 150 anys que la practiquen amb èxits continuats. Diguem, tu, a veure què està passant, no? Vaja, penós, eh?
Doctor, la consulta del doctor Pros, a banda, avui hem estat parlant de les ventoses, però també practiqueu altres tècniques, no? A part de també, doncs, recomanar l'homeopatia.
És la primera consulta a l'estat espanyol que vam fer ozonoteràpia. Escolta, la ozonoteràpia. Ahir vaig veure una persona amb un ictus recent, un ictus, o sigui que va arribar... tu saps el que significa un ictus. Si nosaltres agafem un ictus i en l'hospital, al moment en què surts de l'hospital, o un infart o una angina de pit, i li apliquem una ozonoteràpia, aquella persona el recuperem rapidíssimament, perquè al cap i a la fi no deixa de ser una necrosi. O sigui, hi ha hagut un impacte perquè ens ha fallat el sistema vascular, no? Que pot ser central o perifèric. Si en aquells moments, és a dir, per una manca d'oxigen, és a dir, la sang s'espessa i ja tenim doncs, un infart o un ictus cerebral. Si en aquell moment, en el moment que surt la persona de l'hospital, és a dir, primer l'hem de recuperar, arriba a la consulta i li fem un tractament d'ozó, aquella persona torna a fer vida normal. Per què no s'aplica això en el protocol hospitalari? Per què no s'apliquen les ventoses? Per què no s'apliquen les vacunes nostres? Fixa't tu, ara, inclús el trompeta, digue el senyor Trump, el Trump ha descobert i ha criticat abastament el tema de la gripe A, que va dir, o sigui, diu, la gripe A, les vacunes aquelles famoses de la gripe A, que aquí tot el col·legi de metges estava a favor de que ens havíem de vacunar tots, i ara resulta que la gran mentida, la mentida més ben orquestada que s'ha aplicat a la medicina. No ho dic jo, això ho diu el senyor president dels Estats Units. És a dir, que Mercè... Té la marinera.
Sí, home, doncs, sí. Bé, Ferran, moltes gràcies, eh?
Per... A vosaltres.
Notes diferent, no?
Molt millor.
Sembla que...
Ara ja vols que refaci una altra.
Fa una mica de broma.
No estic pitjor, que també.
Que això
no,
també
ajuda. Hem fet una demostració rapidíssima, no?
I ara, realment, oi que ja no ho tens?
No notes res.
No, al contrari.
Aquí ens estan dient que també algun tècnic s'ho ha aplicat i que li ha funcionat moltíssim, eh? I que
les ventoses aplicades amb criteri mèdic.
És amb criteri mèdic, no?
Home, clar.
Que no tothom les pot posar.
No. Déu no se'n guarda. Ara jo em trobo en situacions que veig que li ha posat ventosa i penso, mare, Déu santíssima, que li ha posat. O sigui, això hauria d'estar regulat, evidentment. Hauria d'estar regulat. La ventosa, sobretot escarificada o seca. Amb el Ferran li he posat la ventosa seca. Després també hi ha el massatge amb ventosa, que el fem servir pels tractaments de cel·lulitis, per exemple.
Per ajudar que es redueixi.
Inflamatòries, fem... O bé per preparar l'esquena, doncs, bueno, a nivell del massatge, ho combinem, els massatges amb el massatge de ventosa, el massatge manual, no? Amb altres tècniques de fisioteràpia. Però, bueno, sempre és el mateix. És a dir, és saber combinar. És a dir, jo penso que la medicina és l'art de saber combinar tot allò que hem après a la facultat i tot allò que la facultat no ens ha ensenyat.
Doncs nosaltres recordem la consulta del doctor Miquel Pros. El telèfon és el 93 212 1504 i la consulta està al carrer Montaner 551 de Barcelona.
Molt bé, Mercè.
Doncs moltíssimes gràcies, doctor. A reveure fins ben aviat.
Gràcies.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.